L'altre tema del dia és la reunió del govern espanyol amb els representants de les comunitats autònomes per aclarir tots els dubtes sobre les mesures d'estalvi energètic que han d'entrar en vigor la mitjanit de demà cap a dimecres. Una reunió que s'havia de fer demà i que havia de tenir doncs, un caràcter molt més tècnic, però la incertesa que ha generat aquesta lletra petita de les mesures i també les crítiques que han fet algunes comunitats autònomes han fet doncs, que la Moncloa s'ho hagi repensat i ahir, per sorpresa, es convoqués per avui mateix, com dèiem, aquesta conferència sectorial d'energia, d'indústria i de comerç. Per part del govern espanyol hi seran la vicepresidenta tercera i la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, i també la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. A la trobada, però, no hi haurà cap conseller de la Generalitat. El govern ha decidit enviar-hi la directora general d'Energia, que és l'Assumpta Ferran, i també el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos. Precisament a aquesta hora podem saludar l'Albert Castellanos. Albert, bon dia. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Abans de res, no sé si ens pot explicar perquè en aquesta reunió no hi aniran els consellers.
Bé, jo crec que estem sobradament ben representats en el sentit que hi serem els representants del que és la política energètica de la Generalitat i de la política d'empresa i per tant jo crec que d'alguna manera som els qui defensarem la posició del govern de la Generalitat pel que fa a aquest real decret que d'alguna manera es va aprovar a l'1 d'agost, no? I que, com deies, ha deixat algunes incerteses que ens agradaria que s'aclarissin aviat.
Confieu que a la reunió d'avui hi haurà un cert marge per debatre aquestes propostes?
Bueno, nosaltres creiem que és imprescindible, no? Perquè no hi ha sigut fins ara. Compartim totalment el que és l'esperit i la motivació que hi ha darrere aquestes mesures. Estem en un escenari d'emergència energètica, amb preus que estan pels núvols i una situació geopolítica que ens obliga a apretar l'accelerador en què són mesures d'eficiència, també en el sector del comerç i del turisme, no? El que potser no veiem tan clar és que s'hagi fet amb tanta precipitació, amb manca de consulta amb els sectors afectats, i que no hagin tingut temps de dir-hi la nostra des de la Generalitat, per exemple, que entenem que som una peça clau a l'hora de garantir la seva aplicabilitat, no?
Ahir la ministra Teresa Rivera deia que aquesta reunió precisament és per aclarir dubtes, però també deia que la lletra petita de les mesures ja està aprovada. Si et sembla, escoltem.
El propio decreto ley incorpora expresamente la necesidad de flexibilizar estas condiciones en aquellas circunstancias en las que la protección de los trabajadores y las condiciones específicas de trabajo exijan una temperatura distinta. Por eso no valen excusas, no valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, de falta de conocimiento, de dudas.
¿Qué le sembla d'entrada al plantejament que fa la ministra?
El plantejament que fa la ministra, home, si ens llegim el Real Decret, jo crec que els dubtes no són una excusa, sinó són aspectes que el Real Decret deixa poc clars, no? I això jo crec que en bona part és fruit del poc diàleg que hi ha hagut a l'hora de redactar-lo, no? I si vol, li dic alguns exemples molt, molt concrets, sí. que la ministra segur que entendrà que no són fruit de cap pretext o cap excusa que busqui ningú, sinó que simplement generen inseguretat, no?
Posi'm aquests exemples.
Per exemple, parlant de l'alumbrado en escaparates, no?, que fan remissió a una altra norma que diu que s'han de pagar a les 10.
Sí.
Doncs a molts sectors empresarials, a molts establiments, no els hi queda clar si aquesta hora de les 10 per acabar de pagar les llums es refereix al que serien els aparadors de les botigues o a la senyalètica dels establiments que encara estan oberts a aquelles hores, no?
Sí.
Això ha generat dubtes i llegint el text, llegint-ho amb atenció, no s'entén exactament a què aplica, no? Si els aparadors pròpiament, que seria, bueno, una mesura relativament, diguéssim, aplicable, o també a tots aquells cartells, diguéssim, dels establiments que estan oberts a aquelles hores amb unes hores que són, bueno, que d'alguna manera hi ha unes èpoques de l'any que d'alguna manera hi ha molta activitat, no? També hi ha, per exemple, dubtes sobre, malgrat el decret ho deixa clar, fins a quin punt ha d'imparar la normativa laboral sobre aquest real decret, no? La normativa laboral ens diu que, per exemple, en activitats on els treballadors desenvolupin una activitat lleu, no?, que es diu, el màxim de temperatura que es pot permetre són els 25 graus. En canvi, ens parla, no?, de forma general, el real decret de 27 graus.
Sí.
S'interpreta que, en principi, quan hi hagi treballadors que realitzin algun tipus d'activitat, per tant, que sigui un treball no sedentari, s'entén que no aplica, diguéssim, aquest límit dels 27 graus, però tampoc es diu de forma explícita. No hagués costat res aclarir-ho i deixar-ho, diguéssim, més explícit, no?, el text del Real Decret. Mm-hmm. Són dos exemples, doncs, d'aquesta certa precipitació que hi ha hagut en l'aprovació d'un Real Decret que entenem que no només podia haver estat més consensuat, sinó que, com una de les derivades d'això, podia ser molt més clar en el seu redactat final.
Per tant, dedueixo del que m'està dient que en el mateix redactat del decret ja dona certes pistes que potser s'ha fet sense pensar-hi gaire o s'ha fet una mica correcuita.
Aquesta és la nostra impressió, i no només la nostra com a govern de Generalitat, sinó del conjunt de sectors comercials i turístics del nostre país que comparteixen els mateixos dubtes que nosaltres. Repetint que el compromís tant dels sectors com, evidentment, del govern de la Generalitat és la necessitat de prendre mesures urgents. Això, diguéssim, una cosa no treu l'altra. Ara bé, aquestes mesures urgents potser, diguéssim, amb una consulta ràpida amb els representants sectorials dels qui han d'aplicar les mesures i, sobretot, també amb els governs com els de la Generalitat de Catalunya, podríem haver garantit una major seguretat o una major tranquil·litat per aquells qui els han de garantir o les han de dur a terme, no? En una època que no oblidem, que, com deia, és estival, després de dos estius, diguéssim, complexes, per dir-ho d'alguna manera, ens trobem amb un estiu de plena activitat i, per tant, els establiments que les han d'aplicar estan probablement en el seu moment de major activitat després de dos anys d'una situació, doncs, condicionada per la Covid, no?
Aquesta reunió que es fa avui, per tant, tot i haver-se avançat un dia, creu que arriba tard, que potser hauria estat millor fer-la abans de plantejar aquestes mesures o d'aprovar aquestes mesures?
Això sens dubte. Jo crec que si aquestes reunions s'hagués plantejat, diguéssim, amb governs autonòmics o afectats, segur que haguéssim evitat aquests dubtes o aquests problemes que sorgeixen ara, diguéssim, a l'hora d'interpretar el Real Decret, no? En tot cas, no podem tornar enrere, som on estem i, per tant, hem de veure, diguéssim, la posició primer del govern de l'Estat i fins a quin punt podem clarificar les coses a través o bé de modificacions del Real Decret o bé del desplegament reglamentari. No?
Em pot dir quines demandes o quines propostes farà avui la Generalitat en aquesta reunió?
Bueno, les demandes sobretot seran d'una major implicació dels sectors afectats en el desplegament reglamentari, seran de que aquestes mesures no ens facin oblidar mesures de caire més estructural que nosaltres creiem que són molt més importants de cara a reduir la dependència energètica, com per exemple el foment de l'autoconsum compartit o l'aprovació d'un reglament per les xarxes tancades, que entenem que són fonamentals per fomentar el desplegament d'energies renovables, i després de ser flexibles, malgrat el que digui la ministra, jo crec que potser s'haurà de ser més explícit, en determinats sectors que tindran problemes greus a l'aplicació de determinades mesures, no? Per exemple, una de les mesures que aplica el Real Decret Llei és obligar a que tots els establiments doncs tinguin sistemes de tancament respecte a l'exterior, no? Recordem que som un país de petites i mitjanes empreses, més del 99% dels negocis són petites i mitjanes empreses, i que estimem que entre el 20 i el 25% d'aquests establiments no tenen sistemes de tancament, no?
Això li volia preguntar, precisament, no? Que algunes agrupacions de comerços s'han queixat d'aquesta mesura i han demanat ajuts per poder reforçar, precisament, el que vostè deia,
exacte,
aquests tancaments. No sé si el govern també prepara algunes ajudes extres o hi haurà alguna mena de suport.
Bé, el govern, en primer lloc, el que fa és una deducció que entenc que és molt, molt lògica, que és que tenim uns fons extraordinaris que bàsicament van dirigits precisament una part molt important d'aquests ajuts van dirigits a fomentar el que seria la major sostenibilitat dels nostres sectors productius, que són els fons Next Generation, i que gestionen fonamentalment d'una manera molt centralitzada, no? Per tant, el que tindria tot el sentit del món és que el govern de l'Estat, si vol prendre mesures d'aquest tipus, que tenen un impacte evident sobre la petita i mitjana empresa del nostre país, és que també ho acompanyi d'aquests fons europeus que precisament tenen aquesta finalitat, no? El govern, evidentment, de la Generalitat posa a disposició tots els seus recursos també per ajudar a l'adaptació d'aquest real decret llei, però tenint en compte que és una iniciativa de caire estatal i que bona part dels fons europeus es gestionen de forma centralitzada, el que tindria sentit és que no només s'aprovessin obligacions, sinó també s'acompanyessin de mesures facilitadores per la seva implementació, no?
Pel que fa a les mesures concretes, la Moncloa ha dit que serà flexible amb algun tipus d'establiments que hauran de complir la prohibició de climatitzar-se a menys de 27 graus. Vostè, quins creu que haurien de ser aquests establiments que haurien de quedar fora? És a dir, n'hi ha alguns que per les seves característiques vostè creu que puguin quedar fora d'aquests 27 graus?
Bé, miri, jo crec que s'ha de deixar espai per la flexibilitat bàsicament per aplicar mesures que responguin al sentit comú, no? Què vull dir amb això? Que de vegades ser molt estricte o fixar-nos molt en aquesta mesura dels 27 graus pot generar efectes adversos o no desitjats, no? Tres exemples concrets. Per exemple, dintre dels sectors afectats tindríem tot el que serien les estacions de transport públic, no? Si apliquem aquesta mesura de forma molt estricta en estacions de transport públic, podem estar generant un efecte totalment contrari al desitjat, que és desincentivar l'ús del transport públic en detriment del transport privat, no? Per tant, home, en funció de les aglomeracions i diguéssim, de l'estat d'aquestes estacions de transport públic, potser seria un dels espais que potser s'hauria d'excepcionar o, com a mínim, flexibilitzar, no? L'altre, per exemple, fa referència a tot el que és el comerç alimentari. El comerç alimentari està subjecte a una normativa de temperatures molt estricta degut als aspectes de seguretat alimentària, no? Seria un dels altres casos que potser tindria sentit també flexibilitzar o excepcionar. I, en general, tots aquells espais que tenen aglomeració de gent en espais tancats i que, per tant, ser molt estrictes en temperatura podien generar un problema de seguretat pública, no? Per tant, escolta, l'esperit de les mesures el compartim totalment, el sector també el comparteix, però fem-ne una aplicació racional.
Ja per acabar, li volia preguntar si saben com es controlarà tot això perquè es compleixin les mesures. És a dir, serà feina dels Mossos? Hi haurà algun altre... Qui se n'encarregarà de controlar que es compleixi?
Bé, la capacitat inspectora dependrà, crec que en bona part, del desplegament reglamentari i, per tant, per això hi hauran d'haver recursos, no? Estem parlant de dos sectors com el comerç i el turisme, principalment, que tenen desenes de milers d'establiments repartits per tot el país, i, per tant, serà en aquest desplegament de reglamentari que haurem de veure en quina mesura, diguéssim, l'Estat dota de recursos addicionals a les altres administracions perquè en garanteixin el compliment. Si no, al final, el que deduirem, si no hi ha aquestes mesures addicionals, és que és un decret més efectista que efectiu, no?
Però d'entrada...
Una de les sospites que tenim.
Em refereixo, la nit de dimarts a dimecres ja es posaran en marxa aquestes mesures. Així, per començar aquestes mesures, no hi haurà ningú que controli si s'estan complint o no?
Home, evidentment, la Generalitat, com totes les altres administracions, té la seva capacitat inspectora, és una capacitat inspectora limitada, però no per fer, diguéssim, un control massiu del compliment d'aquestes mesures, no? Si es vol realment un control exhaustiu d'aquestes mesures, hi hauran d'haver recursos addicionals per fer-hi front. Això és el que estic dient.
Per tant, no veurem controls d'inspecció o controls parelles de Mossos que vagin entrant a les botigues controlant això o que facin, no sé, que controlin també que s'apaguin els llums a les 10 dels aparadors o...
Bé, en tot cas, aquesta és una de les qüestions que preguntarem avui diguéssim, el govern de l'Estat, perquè d'acord amb la lectura del Real Decret no queda clar com es desenvolupa aquesta funció inspectora, no? I per tant, des de la Generalitat també és un dels aspectes que voldrem aclarir la reunió d'avui, que comença a les 10.
Doncs esperem que sigui un dels punts que s'aclareixi. Hem volgut parlar amb el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al Món a RAC1.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia. Bon
estiu.